Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per no refiar-nos de les ullades de sol matiner al cel, perquè acabarem la jornada molt ennuvolats, potser amb pluja i tot.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. És dimarts, ja és dimarts, és 9 de febrer del 2021. Avui tindrem un matí amb una mica més de sol que ahir, però això sí, plugim a la tarda, temperatures clarament d'hivern a aquesta hora. Per exemple, a Pals tenim 3 graus, a Sant Feliu de Guíxols en tenim 5 i a Ultramort 2 graus en aquests moments. El dia en què el supermatí explicarem la reacció de comerços i de restaurants a les noves restriccions, sobretot, clar, als restaurants i a les llibreries, que són els principals beneficiats i que diuen que els ha donat una mica d'aire. Doncs sí, una mica d'aire per ells, una mica d'aire per nosaltres també com a persones humanes i que tenim ganes, jo que sé, d'anar a comprar un llibre al cap de setmana o d'anar a un restaurant a esmorzar a l'hora de cap de setmana, que és no haver-te de llevar a les 8 del matí. Et lleves amb tranquil·litat i vas a esmorzar amb tranquil·litat i, sobretot, mantenint totes les distàncies de seguretat, etc, etc. I, a més, quan a la comarca estem en una situació positiva pel que fa a les dades. Tenim el risc de rebrot baix, el global de la comarca, però és que específicament a Palafrugell, que havia estat disparadíssim el risc de rebrot, que havia estat un dels municipis on més risc de rebrot hi havia, l'aire era més alta, hi havia més contagis, una taxa de positivitat més alta, doncs ara tenim un risc de rebrot de 125 a Palafrugell, que és molt poc, que si baixa una mica més baixarà del 100 i ja estarà allò per sota del nivell alt. Vull dir que la situació és positiva en aquests moments a la comarca i esperem que segueixi sent així. El dia en què també, doncs, recuperarem el que ens va dir ahir Teresa Jordà, la candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions del 14 de febrer, i parlarem de l'homenatge que s'ha fet a Teresa Jové a Palafrugell el dia del seu 100è aniversari. I avui al Supermatí continuem fent ronda de candidats. Avui Rosa Lluch, que és la candidata dels comuns a la demarcació de Girona. I acabarem el programa, com cada dimarts, parlant de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. 8 i 3 minuts. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Sandrin Busnet, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Del dia al Baix Empordà, les noves mesures donen una mica d'aire a restaurants i a llibreries.
El confinament comarcal millora la situació de molts restaurants del Baix Empordà, sobretot de municipis petits. Pel que fa a les llibreries, ara poden obrir també el cap de setmana, cosa que els permet recuperar uns clients que havien perdut durant l'últim mes.
Realment sigui una mesura que es pugui mantenir també després, perquè si una cosa realment és segura, és una llibreria.
Ben bé que sí. I ara el que toca per tots, a tothom, és consumir comerç de proximitat i, si cal, doncs canviar de municipi, ja que se'ns permet per consumir, no anar a restaurar, o sigui, no anar a supermercat, sinó fer ús del comerç local i dels restaurants locals. Avui, com dèiem, seguim amb les entrevistes a candidats del 14 de febrer. Avui parlem amb la Rosa Lluch, candidata dels comuns. Ahir vam parlar al supermatí amb la Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana.
Sí, pel que fa al model econòmic i turístic del territori, recalca que el sector turístic és el que està patint més amb les restriccions actuals i que s'ha de reinventar. En aquest sentit, es veurà aquesta setmana amb els representants de Costa Brava Centre.
Parlant justament dels fons Covid, d'acompanyar millor el sector turístic. Jo aquesta setmana, per exemple, m'he de veure amb els representants de Costa Brava Centre.
Oh. Un projecte de la Universitat de Girona conclou que la diversitat de gènere és motiu de burla i discriminació a les aules.
El projecte europeu Diversity and Childhood, liderat per la Universitat de Girona, afirma que un infant tingui un entre sexual no hetero pot ser motiu suficient per patir assetjament escolar i altres tipus de violència. A més, el projecte apunta que la majoria de polítiques a les aules estan fetes des d'una perspectiva adulta.
I un homenatge que es va fer aquest cap de setmana i que, vaja, que volem felicitar des d'aquí, és a la Teresa Jové, l'homenatge que se li va fer aquest cap de setmana per haver arribat pel seu centè aniversari.
El Museu del Suro va acollir l'acte d'obertura de l'any Teresa Jové. La trobada organitzada per la Fundació Josep Pallach va fer coincidir un homenatge amb el mateix dia del seu centè aniversari. A més, també s'hi va presentar l'últim llibre de l'escriptora, El degollador de Vallvidrera.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I la FIMAC, la Fira Internacional de Màgia de Torroella, es farà aquest any del 4 al 6 de juny.
La Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha optat per celebrar la seva novena edició del 4 al 6 de juny d'enguany, ja que a causa de la pandèmia no es va poder fer el 2020. Els 5 espectacles principals es representaran a l'Auditori Espaiter i al Cine Petit i es desenvoluparan sota el marc de regulacions sanitàries del Procicat i s'adaptaran al desenvolupament de la pandèmia.
La Bisbal delega competències en el Consell Comarcal.
L'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat la delegació de diverses competències en recaptació i gestió de tributs municipals al Consell Comarcal del Baix Empordà. A partir del 15 de febrer es farà efectiu aquest traspàs i per realitzar aquests tràmits cal dirigir-se a l'oficina de recaptació del Consell Comarcal al carrer del Raig 5, als Baixos, de dilluns a divendres de 9 a 2.
I Begú renovarà tot l'enllumenat exterior per millorar l'eficiència energètica.
Sí, substituirà les lluminàries existents amb la finalitat d'actualitzar i modernitzar tot el sistema d'enllumenat municipal, incrementar el rendiment de les instal·lacions elèctriques i contribuir a la reducció d'emissions de CO2. Un cop finalitzi el projecte es preveu un estalvi energètic mínim del 61%.
8 i 7 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Fem un cop d'ull a l'estat del cel d'avui dimarts. Quins són els detalls de la previsió del temps, Marc?
Amb temps molt canviant segons el dia de la setmana que ens trobem, comencem una nova jornada una mica més assolellada que ahir dilluns, que va passar com un dia rúfol, gris i amb plogims dispersos a la comarca. Avui dimarts es presenta una meteorologia variable, com pràcticament serà tota la setmana. Esperem algun plogim de tarda i unes temperatures que seran en règim més hivernal, poc confortables. Estem parlant que tindrem termòmetres amb mínims propers als 3-4 graus i temperatures diurnes que dependran molt de l'efectivitat i el protagonisme de la nuvolositat de tarda, però quedaran molt properes als 15 graus, igual que ahir dilluns. El vent de Garbí serà entre feble i moderat i a la façana marítima de la comarca podrà bufar alternant component sud i oest, ocasionant onades superiors als 2,5 metres d'alçada i provocant notable mar de fons. La dinàmica de variabilitat la mantindrem tot el que queda de setmana amb una meteorologia que quedarà a la banda més hivernal que la setmana passada.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió, quan són les 8 i 8 minuts i 29 segons, ens envia l'escriptora Ada Klein.
Aquesta setmana es va compartir a les xarxes un vídeo titulat Llodrigada 2020, que mostra els resultats del seguiment que s'ha fet amb càmeres de fototrampeig durant 15 dies de desembre a la conca del riu Menor, 150 quilòmetres havia testit, i on hi ha participat moltíssima gent. A mi, aquest vídeo de 2 minuts i escaig me va fer feliç, perquè s'hi veu un grapat de llodrigues que corren, que es banyen i que juguen. Tot un èxit ara que fa 25 anys que es va reintroduir l'espècie. A les imatges també s'hi veuen bernats pescaires, gats masquers i cabirols. Això, que em va fer tan feliç a mi, es veu que alhora és un desastre total, ja que el projecte pretenia el seguiment dels turons i no se n'hi ha vist ni un. Els turons són les fures de bosc, no les que els frics tenen a casa. S'alimenten de ratinyols, amfibis i conills i han anat en davallada des de mitjans del segle XX fins a arribar al punt de la quasi extinció. Doncs es veu que hi ha unes quantes poblacions supervivents que resisteixen disperses a l'Empordà, principalment al Baix Ter. Un tal Salvador Salvador lidera un grup de gent que han endegat un projecte que es diu Turocat i treballen des del 2019 amb l'àmplia col·laboració de la Universitat de Girona, grapat d'associacions naturalistes, l'IRTA, el govern, ajuntaments, propietaris rurals i, el que és més valuós, voluntaris, en un exercici de col·laboració ciutadana amb pocs precedents. A banda de fer seguiment, si teniu una càmera de fototrampeig i voleu tenir excusa per sortir de casa, contacteu-los. Tenen un pla per erradicar el bisó americà, que és competidor desigual de les fures, repoblar els boscos de conills i reconnectar les poblacions de turons disperses que ara no es poden trobar. Us ho volia explicar perquè jo no sé vosaltres, però a mi, a aquestes altures, enmig de tanta grisó, ensopiment i mediocritat en la que vivim immersos, saber que hi ha gent capaç de passar-se tardes mirant fotos per identificar si aquesta fura d'aquí és aquesta que hi era allà, a fer passadissos i corredors perquè les bestioletes es trobin i copulin qual Tinder en versió animal i vagin traginant conills cap aquí i cap allà, em reconcilio amb el món. Bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 10 minuts avui a la cançó del dia, una cosa que va néixer com una broma a TikTok, i Push the Feeling On dels Nightcrawlers ha agafat una nova vida pràcticament 30 anys després gràcies a Riton i el seu Friday. Avui és la cançó del dia.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then, it's Friday,
time would change me and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave. Yeah,
ja farà mal TikTok, ja farà mal. Va, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica, a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos, al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Atenem WhatsApps al 683 318 350.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Més enllà del Baix Empordà, recordem, avui és notícia el fet que el govern espanyol vol retocar el Codi Penal per revisar les penes que tenen a veure amb la llibertat d'expressió. Coincidint amb la imminent entrada de presó del raper Pablo Hasél, el Ministeri de Justícia ha informat que està preparant canvis per despenalitzar els delictes relacionats amb excessos en l'exercici de la llibertat d'expressió. Segons informa la Moncloa, l'objectiu és que només es castiguin aquelles conductes que suposin clarament la creació d'un risc per l'ordre públic o la provocació d'algun tipus de condemna pública. Això, aquesta és la notícia més destacada del dia, realment, en l'àmbit extra baix empordanès, més enllà de dir, evidentment, doncs, que ha començat una nova fase de vacunació, que ja tenim 3 vacunes a Catalunya que aniran servint, doncs, per anar seguint immunitzant a la gent, i que ahir va ser l'últim dia que es podien publicar enquestes pel 14 de febrer i que totes dibuixen un empat tècnic, potser amb una mica d'avantatge dels socialistes i de Junts, però vaja, un empat entre socialistes, Junts i Esquerra Republicana. I ahir també va ser el primer dia en què es podia, bueno, que hi havia les noves restriccions, confinament comarcal, etcètera, etcètera, i ja els sectors afectats, doncs, ho veuen com un pas endavant. Recordem, s'allarga una hora el torn dels restaurants. El confinament passa a ser comarcal i les llibreries poden obrir al cap de setmana cada dia, també les que tinguin més de 400 metres quadrats, que fins ara estaven tancades. Per saber què en pensen els negocis afectats, hem parlat amb alguns restaurants i llibreries del Baix Empordà. Comencem pels restaurants. Anna.
Ara els restaurants poden obrir de 8:15 a 11:15 al matí i d'una a 5:15 al torn del migdia. A més, també podran rebre clients de fora del municipi amb el confinament comarcal. Això suposarà una gran millora, sobretot per restaurants de municipis petits. És el cas del restaurant Can Saló de Palau-sator. La seva propietària, Laia Rovira, explica que el confinament municipal els obligava directament a tancar.
I el que jo no trobo gens lògic és que confinin un poble de 100 habitants i comparin amb un d'un 1,5 milió d'habitants, per exemple. O sigui, és surrealista. I què ens passa? Que ens obliguen a tancar? És que no ve ningú, no ve ningú al restaurant.
Per això, la propietària assegura que la millora es notarà molt i, de fet, ja té algunes reserves pel cap de setmana que ve.
Ens ajuda moltíssim, 100%, vull dir que surt superbé. Vull dir que serà una altra història totalment diferent, no té res a veure. Jo només obro els caps de setmana, i que cap de setmana que ve ja comença a trucar gent. Vull dir que, a més, la gent quan ho respecta molt, no, els confinaments, però quan fa 15 dies o 3 setmanes està a casa seva, n'està ben farta.
Per una altra banda, des del restaurant Marabú de Sant Feliu de Guíxols, denuncien que els horaris marcats per a les restriccions són un tancament encobert. El propietari explica que en el seu cas han pogut mantenir el negoci pel fet de no tenir gaire personal. I pel que fa a aquesta hora de més pel torn del migdia, sí que diuen que els ajudarà a no haver d'anar amb tanta pressa.
Ens ajuda a no anar tan agobiats i no tenir de tirar la Xina fora, perquè ho trobàvem que, clar, quan arribava l'hora, clar, molta gent estava aquí i els hi tenia de passar la compta, i dic, escolta, perdoneu-ho, però hem de tancar, perquè és l'hora. aquestes condicions de tenir obert i això, ben bé per anar tirant i molt just, i amb les ajudes que ens donen, és que és molt vergonyós. Amb les ajudes que ens donen paguem els impostos.
Un altre cas diferent és el del restaurant RAC1 de Corçà, que ha tornat a obrir fa pocs dies després d'estar 4 mesos tancat. El seu propietari explica que han obert perquè després de tant temps han de posar-se en marxa tot i que els números no surtin. En el seu cas, diu que el que realment els perjudica és no poder obrir a les nits.
Que m'allarguin al migdia ja em sembla bé, perquè la gent ha de sortir corrents després d'haver pres el cafè tranquil·lament, o si fa un menú degustació que es pugui estar tranquil·lament, però a mi el que em priva més és el tema de la nit. Vull dir, si poden venir a dinar també han de poder venir a sopar. El sopar és el que a nosaltres ens fa, és quan emplenem, és el lloc més romàntic, és més de nit, saps?
Probablement sigui la millor notícia que hem donat avui al Supermatí, que és que el RAC1 és obert. Gràcies, perquè, vaja, ja en teníem moltes ganes. I com dèiem, uns altres negocis que notaran aquests canvis de mesures són les llibreries. També podran obrir el cap de setmana, i les més grans, també, tot i tenir més de 400 metres quadrats, i també ho podran fer el cap de setmana, Anna.
Sí, això es deu a que han passat a ser considerades equipament cultural i, per tant, no s'engloben amb la resta de comerços. Com en el cas dels restaurants, el confinament comarcal també millora la situació de moltes llibreries de municipis petits. A més, poder obrir el cap de setmana els permet recuperar un públic que havien perdut durant aquest últim mes. Això és el que explica Maria Martín, de la llibreria infantil La Caseta de Pals.
Que, bueno, la Caseta és una llibreria especialitzada en infantil, i en aquest punt d'especialització pues, saben que poden trobar un producte que potser en un altre lloc no és tan específic, i clar, et venen gent d'altres poblacions. Públic del cap de setmana, el públic de fora, sobretot en el cas de La Caseta. Pals és un poble també de segona residència, és un poble turístic. Evidentment, tot això ho perds.
Finalment, Gemma Garcia, de la llibreria Vitel Espai Fòrum de Palafrugell, també explica que han viscut les últimes setmanes amb incertesa, perquè molts dels seus clients són de pobles del costat i anaven sobretot entre el dijous i el dissabte. Per això explica que les noves mesures els donen una mica d'aire, però que també espera que no es tracti només d'una estratègia electoral.
No, ens donen una mica d'aire, i esperem que no, que passades les eleccions no tiri res enrere. Vull dir que això no sigui per al que ens ve a nivell electoral. Realment sigui una mesura que es pugui mantenir també després, perquè si una cosa realment és segura és una llibreria.
Doncs sí, trepitjant territori amb l'Anna Salvador. De seguida tornem i continuem amb la ronda d'entrevistes electorals aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara mateix les 8 i 22 minuts. Avui al Supermatí volem conèixer les propostes que fan des de Catalunya en Comú Podem. Per això parlem amb la seva candidata per Girona, que és la Rosa Lluch. Rosa Lluch, bon dia.
Bon dia.
Comencem, com sempre, aquestes entrevistes parlant del model econòmic i del model turístic. El model econòmic actual del Baix Empordà, basat en el turisme, és sostenible?
Bé, en aquests moments el que hem vist no és que sigui sostenible o no, és que hi ha hagut una pandèmia mundial, s'han hagut d'establir tota una sèrie de restriccions, entre altres restriccions a la mobilitat, i en aquests moments el turisme no està arribant. Per tant, sembla que el propi model, a causa de tota aquesta situació, d'aquesta conjuntura actual, no funciona o no està donant el resultat que seria necessari pel manteniment de la comarca, de les persones que viuen a la comarca, evidentment.
I quin hauria de ser el model econòmic de la Costa Brava?
Bé, nosaltres pensem, som plenament conscients que el turisme a la Costa Brava és importantíssim, que la Costa Brava és un territori conegut mundialment i que vol ser visitat des d'arreu del món, incloent-hi terres catalanes, que el turisme és un dels principals motors econòmics de la Costa Brava, però que en aquests moments pensem que caldria replantejar algunes qüestions. Això no vol dir que el turisme desaparegués, però sí apostar per un turisme de més qualitat, per un turisme de proximitat, pel que se'n diu un turisme responsable.
Disculpi, quines alternatives podem trobar al turisme ara mateix com a motor econòmic?
No, és que nosaltres pensem que primer el turisme s'ha de mantenir, s'hi han d'introduir o s'ha de, sobretot pactant amb el territori i amb tots els sectors afectats en el turisme, s'ha de buscar una resposta. També pensem, des d'en Comú Podem, que el que cal és un canvi de model productiu, no destinar tots els... no posar tots els ous a la mateixa cistella, no destinar tot el... que el turisme no sigui l'única funció o l'únic ingrés econòmic de la Costa Brava, i per tant estem pensant també d'uns processos de reindustrialització, de canvi de model productiu, d'estimular altres elements que contribueixin també al benestar econòmic d'aquest territori.
Anem al bloc de l'ecologisme i l'urbanisme. Si governa Catalunya en Comú Podem i si governen el Departament de Territori, el pla director urbanístic de la Costa Brava es mantindrà tal com està? Anirà a més? Vaja, li pregunto si anirà a menys, perquè és el que li preguntem a tothom, imagino que no, però què s'haurà de fer amb aquest pla director urbanístic?
Bé, nosaltres pensem que en aquests moments el posicionament que està fent SOS Costa Brava és l'adequat, i per tant el compartim i el defensem, i hem estat treballant amb ells conjuntament en algunes de les iniciatives que han portat, i per tant estem implicats i compartim aquest model. Seguim pensant que cal protegir encara més la Costa Brava, que cal protegir la Costa Brava dels abusos de tots aquests darrers anys, si no volem que la Costa Brava deixi d'existir tal com la coneixem i tal com és actualment, que segueix sent un atractiu turístic important. Per nosaltres, el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles ha arribat tard i, a més, també s'ha quedat curt. Seguirem, doncs, intentant que aquests plans siguin més profuns, que es puguin parar algunes de les urbanitzacions que encara es poden construir. Pensem, per exemple, no, doncs aquesta, la Pineda d'Angòria a Palamós, o les zones de Begú. I, per tant, la nostra proposta seria anar més enllà amb aquest pla director urbanístic de sòls no sostenibles.
Clar, la qüestió aquí és que moltes, doncs, tenen llicència en marxa, i el que ens diuen els alcaldes és el que caldria és posar-hi diners i recuperar espais que ara estan en mans de privats, perquè finalment, doncs, o no s'hi construeixi. I ens deien, des de Junts per Catalunya, ens deien, aquesta, l'eina per això és l'Observatori del Litoral, que nosaltres hem posat en marxa, però, vaja, que depèn del finançament anual dels pressupostos. En el seu cas, estan per això? Estan per finançar aquest Observatori del Litoral per poder recuperar espais?
Estem per trobar-nos, per parlar-ne, i sobretot amb els agents del territori. És a dir, amb els alcaldes, naturalment, amb els consells comarcals, amb la Diputació, però també amb totes les persones implicades en aquesta Costa Brava que volem pel futur. I, per tant, qualsevol cosa que sigui seure's en una taula, parlar, contrastar opinions i veure què és el que ens convé més, aquí trobaran en Comú Podem sempre. També parlant de la protecció urbanística o de qualsevol protecció del territori de les comarques gironines.
Passem a la qüestió de la mobilitat. Quin és el seu model de mobilitat pel Baix Empordà?
El nostre model de mobilitat en aquests moments és apostar decididament per transports públics que donguin resposta a les necessitats reals també de les persones que diàriament utilitzen o han de desplaçar-se pel Baix Empordà o per qualsevol altra comarca. En la nostra opinió, des d'en Comú Podem, moltes d'aquestes grans infraestructures es fan pensant en el turisme, pensant en moments puntuals, i es deixa de banda la necessitat real d'aquest territori. Nosaltres apostem decididament per un ferrocarril, per un tren tram que uneixi Girona amb la costa, que serveixi per transportar bona part de les persones que estan fent aquests desplaçaments diaris per la feina o per la seva vida diària, i d'aquesta manera descongestionar les carreteres. Cosa que voldria dir, a més, que no caldria ampliar i construir tantes noves carreteres, perquè amb una bona trama de mobilitat pública, de transport públic, bé per aquest ferrocarril, bé per una sèrie d'autobusos, quedaria assumit.
Ben bé que aquesta idea del tren de la Costa Brava, que sí que ha nascut el projecte de recuperació de l'entorn de SOS Costa Brava i d'entitats per fer valer el transport públic, doncs certament ha rebut el suport de tots els partits, o de pràcticament tots, si més no, de dir, n'hem de parlar i hem d'estudiar aquesta opció com una opció real.
Exacte, aquí és on ens trobaran. Nosaltres pensem que és difícilment entenible que en aquests moments a les comarques gironines hi hagi menys trens amb menys freqüència i que triguin més que fa molts anys, quan és un dels principals mèrits de transport que, a més, a la llarga requereix molta menys manteniment. I, per tant, amb una construcció de ferrocarrils, i jo he parlat ara amb vostè d'aquest tren amb les Gavarres, però també estem plantejant, vies de tren entre Girona i Olot que uneixin també altres territoris a través del tren.
Clar, aquí el problema amb què ens trobem és que... això es pot estudiar, molt bé estudiar-ho, però és un projecte a molt llarg termini. I mentrestant, el transport públic és totalment deficitari, dic a molt llarg termini perquè no em plantejo que això pugui estar llest, encara que governés Catalunya en Comú, això pogués estar llest en els propers 2, 3, 4 anys. I mentrestant tenim un transport públic totalment deficitari per carretera i que no és el que necessita la gent. Què podríem fer a més curt termini?
A més curt termini és, en primer lloc, plantejar el ferrocarril en sèrio i començar a treballar. Perquè si anem parlant, ara contestaré, però si anem parlant i no ens hi posem, són mesos que sumem per darrere. Per tant, la proposta primera seria invertir ja en aquest tren. Segona, resoldre el problema real que tenim avui. Com? La manera més fàcil, amb un bon servei de busos urbans, de busos interurbans, que uneixin les capitals de comarca i que uneixin les capitals de comarca amb els municipis propers, i que siguin un servei de bus urbans que respon a les necessitats. És a dir, que no ens trobem amb aquells problemes que hi ha a tot arreu, que els trens arriben a una hora i l'autobús que relaciona aquella estació de tren amb el poble al costat surt 5 minuts abans. És a dir, respostes directes i ràpides per tal de resoldre aquest problema amb certa immediatesa.
Rosa Lluch, gràcies, candidata de Catalunya en Comú Podem. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies. Adéu, gràcies, bon dia.
Seguim explicant notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Hem escoltat les propostes dels comuns, de Rosa Lluch, que ahir van parlar amb la Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Repassem què ens van dir amb la Sandrine Busnet.
Exacte, pel que fa al model turístic i econòmic del territori, la consellera d'Agricultura assegura que és sostenible i fins i tot exemplar, tot i que es podria millorar. El sector turístic és el que està patint més amb les restriccions actuals i la pandèmia ha posat de manifest les seves debilitats. Tenim un territori petit però molt ric i, segons Jordà, s'ha d'acompanyar encara més utilitzant les ajudes Covid dels fons europeus. En aquest sentit, es reunirà aquesta setmana amb els representants de Costa Brava Centre.
Parlant justament dels fons Covid, d'acompanyar millor el sector turístic. Jo aquesta setmana, per exemple, m'he de veure amb els representants de Costa Brava Centre.
Quines alternatives podem trobar al turisme? Que amb la pandèmia haurem de canviar els nostres hàbits turístics?
La consellera ha subratllat que hi ha dos tipus de turisme, l'exterior i l'interior, i que la pandèmia portarà uns canvis d'hàbits importants. Per exemple, ens hem de conscienciar que a partir d'ara no podrem viatjar tant a l'estranger i, per tant, hem de potenciar el turisme interior. Per tant, les infraestructures han de ser de primera categoria i s'ha de potenciar el comerç local.
Aquesta pandèmia ens portarà un seguit de canvi d'hàbits, també. I aquest l'hem de falcar, el nostre propi turisme. És a dir, no cal anar a les Bahames si podem anar a Llafranc, o si podem anar a Palamós, o és igual, qualsevol indret del llarg viable del litoral gironí, no? I què requereix això? Home, doncs tenir unes infraestructures de primer ordre, tenir una gastronomia de primer ordre, tenir uns productors, una base productora, i aquí em refereixo a bàsicament als pagesos, no? Mantenir les confraries de pescadors i les llotges, etcètera, etcètera.
Ben bé que Teresa Jordà no descobria la sopa d'all amb aquestes declaracions. Si Esquerra guanya les eleccions, què pensen fer amb el pla urbanístic i el transport?
El que fa el pla urbanístic el tornaran a posar sobre la taula per revisar-lo i reformar-lo. Això sí, Teresa Jordà va insistir en la importància que sigui de manera consensuada. Per exemple, és partidària de no construir més edificis que desnaturalitzen el paisatge, associant-se en aquest sentit al Lluís Puig, alcalde de Palamós. Finalment, és partidària de perfeccionar el conjunt del transport públic, considerar que és imprescindible potenciar l'aeroport de Girona i fer una política de model de mobilitat més de país i més fort. També creu important millorar la xarxa d'autobusos per tal de reduir l'ús dels cotxes i la xarxa de carreteres. Preguntada sobre el projecte de recuperació del tren de la Costa Brava, li sembla un projecte interessant i ambiciós, tot i que s'haurà de comprovar que sigui factible.
Perquè no hi hauria res més fantàstic que la Costa Brava poguéssim tenir també tren, eh? Home, em sembla un projecte ambiciós i increïble. El que passa és que aquí hem de ser capaços entre tots de no fer volar coloms, eh? Aleshores, si ens concernim tots en que això pot ser possible, s'ha d'estudiar tècnicament.
Jo cada cop tinc més clar que se'n parlarà molt d'aquest tren de la Costa Brava, però que caldrà que les entitats segueixin fent molta pressió perquè tot plegat està molt verd. 8 i 36 minuts. El projecte europeu Diversity and Childhood, liderat per la Universitat de Girona, conclou que la majoria d'alumnes amb una identitat sexual que no és heterosexual és objecte de burla i discriminació per part de la resta.
Sexual no hetero pot ser un motiu suficient per patir assetjament escolar i altres tipus de violència. El projecte europeu liderat per la Universitat de Girona, on han participat 10 entitats europees, ha fet un taller amb alumnes d'escoles, però en alguns països com Lituània o Polònia no s'han pogut fer perquè les lleis actuals d'aquests països impedeixen parlar de sexualitat a les aules. També des del projecte s'han fet 550 enquestes a professionals que treballen amb els infants i organitzacions i també s'han entrevistat a 110 professors de 9 països diferents d'Europa.
Són els resultats del taller que s'ha fet a les aules de l'estat espanyol?
Després de fer un taller amb alumnes d'escoles espanyoles, el projecte afirma que tots els infants admeten que la diversitat sexual podria ser motiu d'assetjament. A més, tenir una diversitat de gènere diferent a l'hetero pot ser motiu de tensions i malestar a l'àmbit familiar i aquestes situacions podrien empitjorar-se en moments de pandèmia. Ara bé, la situació a l'estat espanyol és relativament millor que en altres països europeus on els alumnes directament tenen por al rebuig i a l'abandonament familiar per anunciar una identitat sexual que no sigui l'hetero. El coordinador del projecte, José Antonio Lagarita, apunta el següent.
És possible que no es produeixi la situació, diguéssim, d'abandonament, no? Però això en molts contextos familiars produeix tensió. Tensió, malestars de tot tipus, i que a més en situacions de Covid es pot veure especialment reflectit, no? Quan les persones han d'estar molt més a casa, no? I tenen poc temps de llibertat, diguéssim, de llibertat d'estar fora del domicili.
Segons el coordinador, la principal sortida per a les famílies és trencar amb els mites que envolten la diversitat de gènere. Per tant, la tasca que fan els serveis d'atenció integral LGTBI serveix perfectament per orientar les famílies sobre la realitat dels seus fills, lluny dels prejudicis que poden existir.
L'estudi també demostra que les polítiques sobre identitats sexuals estan centrades totalment en els adults.
Sí, de fet, el coordinador de Diversity in Childhood lamenta que la majoria de polítiques estan fetes des d'una perspectiva adulta i no intenten entendre el punt de vista que pot tenir un infant, tot i que creu que en els últims anys s'ha evolucionat molt en aquest àmbit i en el cas de Catalunya hi ha una aposta per tal que els professors estiguin més formats per per veure identitats no binàries. D'altra banda, el projecte també analitza el paper que tenen els mitjans de comunicació a l'hora d'obrir la mirada de gènere. El resultat és que la diversitat sexual s'ha incorporat als mitjans de comunicació, tot i que no en tots els casos amb el mateix nivell. Tot i així, els mitjans de comunicació dedicats al públic infantil no tenen la mateixa sensibilitat de gènere que els convencionals.
Palafrugell va fer un homenatge a l'escriptora i pedagoga Teresa Jové, establerta a Esclanyà. L'acte va acollir l'obertura de l'any Teresa Jové i va coincidir amb el dia del seu centè aniversari.
El Museu del Suro va acollir aquest acte organitzat per la Fundació Josep Pallach. La trobada es va fer amb limitació d'aforament i seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid-19. Va comptar amb diferents intervencions, com la del secretari general de Cultura, Lluís Baulenes, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí Murla, o l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. A més, l'editor de Meteora, Jordi Fernando, va presentar l'acte al darrer llibre de Teresa Jové, anomenat El degollador de Vallvidrera.
Dues notícies de l'àmbit cultural a aquesta hora del matí. Per una banda, que la FIMAC de Torroella se celebrarà el 4 al 6 de juny.
La Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha optat per celebrar la seva novena edició del 4 al 6 de juny d'enguany, ja que per la pandèmia no es va poder fer el 2020. Al cartell d'enguany hi ha un seguit de funcions que es distribueixen en dos espais, l'Auditori Espai Ter i el Cine Petit. Aquests són els següents. Canalla Irreverente, del mag Àlex Navarro, la gran gala internacional presentada per Francis Tafrilla, que consisteix en una actuació conjunta junta de 5 mags: Raúl Alegría, Sebastián Denís, Sergi Armentano, Lia Kyle i Raúl Black. Nocturna amb el mag Gonzalo Albaña, Enxanté amb la il·lusionista Melanie i Dombling, presentat per G. Alexander. Tots els espectacles es desenvoluparan sota el marc de les regulacions sanitàries establertes pel Procicat i s'adaptaran en tot moment a la situació de pandèmia.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. El Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, a Ràdio Capital.
I 41 minuts, de seguida parlem amb en Josep Lluís Vidal, de seguida fem la secció de cada dimarts de tecnologia i oci digital. Dues notícies més, però la Bisbal delega competències tributàries al Consell Comarcal.
L'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat la delegació de competències en recaptació i gestió de tributs municipals al Consell Comarcal del Baix Empordà. A partir del 15 de febrer es farà efectiu aquest traspàs i s'aplicarà a l'IBI, l'impost sobre activitats econòmiques, en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, en la taxa del cementiri, la de clavegueram, la d'escombraries i la taxa del mercat setmanal. De manera que per fer aquest tràmit relacionats amb impostos i taxes cal dirigir-se a l'oficina de recaptació del Consell Comarcal, al carrer Raig 5. El pagament de la resta de tributs municipals se seguirà tramitant a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
I a Begur, això de la Bisbal, marxem a Begur, perquè des del passat mes de novembre l'Ajuntament està desplegant el projecte de renovació de les llums exteriors, un dels plans estratègics, diuen, de l'actual mandat en matèria de transició energètica.
L'objectiu d'aquests treballs és substituir totes les lluminàries existents amb la finalitat d'actualitzar i modernitzar tot el sistema enllumenat municipal, incrementar el rendiment de les instal·lacions elèctriques i contribuir a la reducció d'emissions de CO2. El projecte està sent executat per l'electricitat Buquet SL i és previst que s'allargui fins als vols de Setmana Santa. En total, se substituiran 3.316 punts de llum i un cop clogui el projecte es preveu un estalvi energètic mínim del 61% respecte al consum actual. Fins al moment ja s'han substituït les lluminàries de l'urbanització La Borna, la carretera de circunvalació entre la Corella de Sarriera fins al pàrquing del Sot d'en Ferrer i els del carrer del centre de Begur, com ara Can Puig, Santa Teresa, Sant Josep i Sant Pere.
Gràcies, Paula. De seguida tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Territori. Una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tres quarts de nou, clavats del matí. Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé, una mica avui com el dia, eh?
Sí.
Una mica així, amb poca energia.
Sí. Molta feina, eh?
Bueno, això no s'acaba mai, per sort, eh?
No, sí, exacte.
Per sort, per sort. Per sort. No ens podem queixar.
Molt bé, però sempre trobes aquest foradet per poder venir-nos a il·lustrar sobre temes d'actualitat pel que fa a la tecnologia i a l'oci digital. I avui el primer titular em crida l'atenció perquè Instagram prepara dos grans canvis a la seva aplicació. Quins?
Sí, tenen a veure amb les stories. Amb les stories, aquesta opció que van implementar fa relativament poc temps de compartir continguts efímers que desapareixen al cap de 24 hores.
Què vol dir relativament fa poc temps? Em sembla com si fos tota la vida, ja.
Oh, no fa ni dos anys que hi ha les stories d'Instagram.
No fa ni dos anys que hi ha les stories d'Instagram.
Mira, no sé, dos... tres com a molt, no, dius, no gaire més.
Sí, sembla tota la... T'ho estic dient de bo, eh? Sembla que sigui tota la vida, això.
Sí, sí. Instagram ha aconseguit capitalitzar el tema de les stories. Ningú se'n recorda que això ho inventa Snapchat.
Sí, és veritat, és veritat.
I això, doncs... Bueno, de fet, ara les stories estan presents a totes les xarxes. A Facebook, a LinkedIn, també, a Twitter, que es diuen Fleets, no? Però, sí. Vaja, que és un tipus de contingut molt efímer, no? Que ja sabem tothom com funciona, i que només queda allà guardat si en el cas d'Instagram, si ho destaquem d'alguna manera, no? Si ho guardem com a història destacada, no?
Sí.
Val, doncs això canvia una mica. Tu saps ara que Instagram el que et permet és, a banda de fer composicions vàries amb emoticones, gifs, imatges, vídeos, música i coses vàries, també pots agafar una publicació normal que hagis fet en el teu timeline d'Instagram i compartir-la com si fos una història, no?
Sí.
Val, això és un recurs, diguem-ne, que fàcil, no?, per fer una story.
O fotos de qualsevol... Fotos d'altres persones també les pots posar als teus stories.
Sí, vale. Doncs això sembla que a Instagram no li està agradant gaire, no? I ho vol eliminar.
Què dius?
Sí, de fet, ja estan fent una prova amb alguns usuaris, el que se'n diu una versió beta, no?, d'aquesta nova funcionalitat. Bueno, nova funcionalitat o nova no funcionalitat, no?, perquè sí. Al final el que es tracta és d'eliminar això, no?, i l'opció de compartir una publicació com a història, en alguns usuaris, no de l'estat espanyol, sinó d'altres llocs que no s'han especificat, ja no la tenen.
Vale.
És a dir, ja no existeix aquesta opció.
Vaja.
Instagram insisteix que està fent proves, que no hi ha res decidit al respecte encara, però que estan fent proves a veure doncs, com funciona. Sobretot, l'argument que han fet servir per intentar fer, per acabar de decidir si implementen aquesta opció de no poder compartir, de no, o sigui, de no permetre, millor dit, compartir, sí, les publicacions com a històries, és que no volen que hi hagi contingut duplicat.
Yeah.
S'entén que quan tu comparteixes una publicació, doncs aquest contingut ja està en algun lloc, no?
Clar.
Encara que estigui molt avall i que ja no el puguis veure de manera manual, per dir-ho així, no? Però el que volen és això, evitar el contingut duplicat, segons diuen, no? A mi no em sembla bé, eh?
No, a mi tampoc. Sobretot, molts instagramers el que fan, fan servir aquesta opció per, un cop penges la foto, publicar-la als stories com tapada, tapant els detalls clau, i dir, ei, tinc una nova foto, entreu-hi i feu like.
Exacte, això per una banda. Després, les stories i les publicacions són dos, des del meu punt de vista, al meu entendre, són dos, encara que siguin en la mateixa aplicació i en el mateix entorn, són dos canals diferents de comunicar-te amb el públic. Per tant, si fas una publicació i fas una story, arribes possiblement a la mateixa gent en molts casos, però en altres arribaràs només a la gent que fa, que se mira bàsicament les stories, i a gent que se mira bàsicament el timeline. Vull dir que al final fer servir aquest recurs com per publicar publicacions, valgui redundància, a les stories, doncs al final és una mica com un amplificador de la teva, del teu abast, de la teva audiència, no? I mira, el que no els agrada a Instagram és això, no? Que hi hagi, segons diuen, contingut duplicat, i d'alguna manera que t'ho curris una mica més amb les stories.
I quin és l'altre canvi?
I l'altre canvi és menor, sembla ser, i aquí sí que no s'està fent cap prova, almenys amb usuaris en entorn real, no? I és la disposició de les stories, que ara apareixen de manera horitzontal a la part de dalt de la pantalla, sí, i que volen fer-ho, doncs, en mode vertical i en un costat. Com, bueno, no sé jo com funcionarà això. És un canvi visual, bàsicament. Aquí no, no hi ha cap tema a nivell de funcionalitat en principi, no? I aquí no, no hi ha res que es pugui verificar, perquè es veu que encara no s'ha llançat de manera per provar-ho en cap usuari, i que únicament ha estat descobert per un programador que ha anat analitzant codi d'una versió a la que ha tingut accés i ha vist que estaven fent aquest... que estaven provant aquest canvi.
També t'he de dir que tots aquests canvis que ara proposen, o que ara veiem amb tanta distància i diem això, vull dir, és que això no tindrà cap sentit, al final ens acostumem a tot, eh?
Sí, exactament. O sigui, és que és això, eh? Al final... a més, pensa... ens acostumem a tot amb més protestes o menys, perquè ara, per exemple, em ve al cap el tema del xec blau de WhatsApp, no? Que hi va haver moltíssimes persones que van posar el crit al cel quan, escolta, és que jo per què he de...
Sí, perquè hem de saber si algú ens ha vist el missatge.
Si l'altre ha vist el missatge o no, o sigui, és una mica com un intrus a la privacitat. Doncs ara ja, ningú s'ho planteja,
això, estem acostumadíssims.
I mira, és això, és veritat, eh? O sigui, al final també és una conseqüència de... del gran monopoli, no?, que tenim a les xarxes socials. És a dir, mira, vols el servei? Doncs aquestes són les meves condicions, si no, vés-te'n a alguna altra.
Doncs mira, parlant de grans monopolis, Apple i Facebook van augmentar els seus guanys durant el 2020, perdó.
Otros que treballen, eh?
Sí. Mare de Déu.
Sí. Bueno, si algú tenia cap dubte de que el 2020, l'any de la pandèmia, o d'esclat de la pandèmia, perquè en pandèmia encara hi som i desgraciadament jo crec que encara hi serem durant molt de temps, si algú tenia algun dubte que durant el 2020 era l'any de la tecnologia i de les empreses tecnològiques i de l'ús massiu d'internet i de tot això, doncs mira, aquí tenim una dada que ho demostra. Resulta que Apple i Facebook, dues de les grans tecnològiques del món, van augmentar els seus resultats econòmics durant el 2020 en plena pandèmia. Mira, per exemple, en el cas d'Apple, facturació rècord en només 3 mesos. Per primera vegada van superar 100.000 milions de dòlars de facturació.
Mare de Déu, senyor.
Facturació, eh? Guanys, 28.700 milions de dòlars en el primer trimestre del 2000... en el primer trimestre fiscal del 2020-2021. Val? Això, el tema dels trimestres fiscals amb les empreses americanes és una mica estrany, perquè no és el primer trimestre de l'any, estem parlant dels últims mesos del 2020.
Vale.
Val? Que coincideix més o menys amb l'època nadalenca.
Val.
Això és un 29% més que en el mateix període de l'any 2019.
Però i amb quins ingressos? Perquè iPhones van vendre més, vull dir, no sé, seria d'altres fonts, no?
No, estem parlant d'ús de tot el seu ecosistema, o sigui, no només en maquinària, sinó també en software. Al final pensa que hi va haver moltíssima... Clar, en el cas d'Apple també és una mica especial, perquè estem parlant de productes i serveis d'alta gamma, que no tothom se'ls pot permetre, però sí que és veritat que és un reflex de la inversió que va fer moltíssima gent, moltíssimes persones, en previsió de que s'haurien de quedar a casa treballant. És una mica, no me'n vaig a vacances, no puc anar a sopar fora, tinc aquests diners, doncs els inverteixo en tecnologia que segurament en faran falta, no?
I Facebook què? Publicitat?
I Facebook, publicitat, exacte. Publicitat. Déu-n'hi-do. 28.000 milions de dòlars.
Però clar, si estan tot el dia a la xarxa, estan tot el dia a internet, clar, ho tenen molt fàcil, perquè...
Bueno, a més, clar, hi va haver molts... per exemple, jo puc parlar d'un cas d'un conec, que conec, d'un client, que va haver de reinventar... Mira, precisament el negoci de la restauració va haver de reinventar el seu negoci el mes de març, perquè... El mes de març van quedar tothom tancat, la primera setmana fins i tot no es podia fer ni menjar per emportar, i va haver de reinventar-se i en dos dies preparar un servei d'entrega a domicili. Va haver de començar a fer publicitat. Doncs com ell, moltíssima gent, no? O sigui, al final, si tens un nou servei i no el dones a conèixer en publicitat, doncs poca cosa tens a fer, no?
Bueno,
i Facebook aquí se'n va emportar doncs una... una gran part del pastís, eh?
S'ho munten bé. Podríem importar el seu model de negoci a Ràdio Capital, no?
Sí, ens hem equivocat de feina, jo crec,
sí. Sí, sí, que sí.
Això del periodisme, em sembla que...
Això del periodisme, aviam, és una mala decisió econòmica, segur. Aviam, i després, aquesta, no sé si és mala decisió o bona decisió, ara m'ho explicaràs. Elon Musk, el fundador de Tesla, no?, afirma que ha implantat un xip al cervell d'un mico perquè juga i a videojocs amb la ment. Què vol dir això?
Això t'ho d'explicar si és una bona o una mala decisió. Sí. A mi em sembla molt macabre, què vols que et digui?
Sí, ben bé, sí, sí.
A mi em sembla molt macabre per moltes coses. Primer, per experimentar així amb un animal. I després, clar, perquè no sabem quines conseqüències realment està tenint sobre el bitxo aquesta cosa. L'Elon Musk, atenció, a unes declaracions a una xarxa social que es diu, ai, no me'n recordo ara, Social Club, em sembla que és. Que
ah, sí, ja sé quina és.
Que és només d'àudio.
Sí, una que és molt exclusiva, molt que només hi va amb famosets. Sí.
Sí. Doncs, és que, atenció a les declaracions que no tenen desperdici, eh? Diuen, el mico està molt feliç. Dius, bueno...
Bueno, vale, sí.
Passa tot el dia jugant, o què? És que és molt fort. A veure, expliquem. El cas és que ell diu, per això... És una declaració d'aquest home que és una mica excèntric i una mica també especial, eh?
Sí.
Diu que una de les seves empreses, de les tantes que té, que es dedica a investigar com funciona el cervell humà i amb aplicacions tecnològiques sobre el cervell humà, clar, no podem fer experiments amb cervells humans, evidentment, els fan amb animals, diuen que han aconseguit implementar un xip en el cervell d'un mico perquè pugui jugar amb la ment a videojocs sempre que vulgui. Diu que el mico està molt feliç, que es troba bé i que està molt feliç.
Bueno,
no sé, és un debat tan ampli, a aquest, o sigui, a nivell ètic, a nivell tecnològic, a nivell social, no, a nivell econòmic.
Que el problema és si tu, Elon Musk o qualsevol dels teus les teves persones properes volen jugar a videojocs amb la ment, que se'l posin ells el microchip, no un mico que no ho ha decidit ell, no?
Exacte, això per començar, no? A veure, que potser estem parlant d'una mica de ciència-ficció, sí, però que malauradament crec que és cap on van les coses, també.
Bueno, no, mira,
el temps,
a mi no m'importaria que em posessin un xip i pogués fer el programa sol, és a dir, jo pensava...
Només pensant-lo, no? Vinga, va, tiro aquesta sintonia i ara parlo amb aquest.
Exacte, no? Tira la sintonia i estires sola, llavors parles normal, però la sintonia és que estiressin soles perquè vam donar algun mal de cap.
Amb les sintonies, concretament.
Sí,
no?
Concretament amb les sintonies. Bueno, no ho sé, aviam, ho veurem. Tu dius que anem cap aquí, jo crec que queda lluny encara, però vaja.
No, jo, una cosa és que quedi lluny, una altra cosa és que anem cap aquí.
I arribarem.
Jo crec que hi arribarem. Sí. A veure, el tema dels robots per l'ús quotidià, semblava fa dos dies que estàvem parlant de ciència-ficció i ara no parlem de tenir ja aparells d'aquest tipus en el mercat, eh?
Ja. Sí, sí, ben bé que sí. Sí, no sé, passa que després hi ha altres, jo que sé, altres gadgets que ho havien de petar, jo que sé, penso amb les Google Glasses, que al final no, amb les ulleres de Google, que al final no,
que,
vull dir que...
Això, qui se posa aquests mastodontes al cap, no?
Ja. Bueno, no sé. Escolta, ho anirem veient. Josep Lluís, gràcies per passar un cop més pel supermatí, per il·lustrar-nos amb aquestes notícies. T'ha agradat, això d'il·lustrar-nos?
Ai, sí, la il·lustració.
Vinga, que vagi bé, fins dimarts que ve.
Adeu.
Adeu. Anem acabant el programa, però abans farem un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts es presenta una meteorologia variable, com pràcticament serà tota la setmana. Esperem algun plogim de tarda i unes temperatures que seran en règim més hivernal, poc confortables. Estem parlant que tindrem termòmetres amb mínims propers als 3-4 graus i temperatures diurnes que dependran molt de l'efectivitat i el protagonisme de la nuvolositat de tarda. El vent de Garbí serà entre feble i moderat i a la façana marítima de la comarca podrà bufar alternant component sud i oest, ocasionant onades superiors als 2,5 metres d'alçada i provocant notable mar de fons.
De seguida el Supermatí, de seguida Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, la millor música del món amb l'Àlex Mata, i nosaltres al Supermatí tornarem demà a les 9, com cada dia. Demà amb més protagonistes i demà també amb Dolors Bassa, la torroellenca que està sortint a aquesta hora de la presó. Doncs l'entrevistarem demà aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Recordeu radiocapital.cat per trobar tota l'actualitat del Baix Empordà al minut. Que vagi bé, fins demà.